Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'activitat intensa dels joves llibertaris catalans entre els anys de la Segona República i la Guerra Civil va quedar en bona part eclipsada per l'evolució de la CNT-FAI. Els joves anarquistes van acusar sovint els adults de trair els principis de la revolució en pactar amb partits polítics i institucions. En molts casos, els membres de les Joventuts Llibertàries de Catalunya van sacrificar-ho tot pels ideals i demanaven el mateix compromís dels grans, cosa que, al seu parer, sovint no es va produir. Les agrupacions de joves llibertaris es van formar després de les eleccions municipals del 12 d'abril del 31, que van portar a l'abdicació d'Alfons XIII i a la proclamació de la Segona República. Eren joves que havien començat a treballar entre els 8 i els 10 anys i havien viscut en primera persona l'explotació laboral, marcada pels salaris baixos, les jornades llargues i les condicions de vida precàries. La consciència revolucionària s'havia anat forjant en aquest dia a dia de misèria i privacions, de canvis constants de residència, de pobresa i analfabetisme. També hi havia noies a les seves files, tot i que es van veure sotmeses a prejudicis i comentaris sexistes dels quals la classe obrera no n'estava pas exempta. L'enemic de les Joventuts Llibertàries era el poder en qualsevol forma. Molts d'aquests joves van participar en els diversos aixecaments revolucionaris dels primers anys de la Segona República i van patir clausures de locals i detencions. Encara que els companys adults de la CNT i la FAI els volien veure limitats a ser un altaveu cultural i propagandístic, molts joves van voler passar a l'acció. Estaven preparats per respondre a l'atac del feixisme que veien a venir i que es va concretar en l'aixecament militar del juliol del 36. Les Joventuts Llibertàries, de vegades discrepant entre elles sobre l'estratègia que calia seguir, van lluitar en primera fila, sacrificant moltes vides malaguanyades de joves revolucionaris que tenien la ràbia i l'esperança com a principals armes. I, com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, bon dia.
Les joventuts dels partits, que ara coneixem una mica com aquestes institucions que estan preparant el salt a l'alta política, diguem-ho així, suposo que en l'època de la República hi havia una cosa diferent, i més unes joventuts com eren les Joventuts Llibertàries, amb uns ideals revolucionaris.
Sí, en aquest cas fins i tot és una mica sorprenent, perquè les Joventuts Llibertàries com a tal, el primer lloc que neixen no és el lloc on té més influència la CNT i més força, que és a Catalunya, sinó que és a Madrid. O sigui, es funda inicialment a Madrid. És un organisme que vol tenir una vida pròpia, que vol ser un impuls de revolució, d'il·lusió, de transformació de totes les pautes socials i de la societat, però que indiscutiblement un dels seus elements fonamentals, que nosaltres els coneixem, és a partir de quan ja es consoliden com moviment de joves, que quan esclata la Guerra Civil doncs té aquest ressò a tot arreu i amb totes les estructures. És un fet més parlat i de vegades més idealitzat que no pas conegut. Per això és tan bo, doncs, que hi hagi estudis i referències amb els quals ho hagin treballat a fons les Joventuts Llibertàries, que marquen, no sé, un punt important, una fita important a la història de Catalunya.
La persona que ens acompanya avui és la historiadora de referència d'aquesta qüestió, la doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, Sònia Garangou, autora del llibre Les Joventuts Llibertàries de Catalunya 1932-1939. Doctora Garangou, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
A vosaltres per convidar-me.
Les Joventuts Llibertàries sona una mica estrany. Ho dic perquè de joventuts de partits sembla bastant obvi que pot haver-hi unes organitzacions que, diguéssim, preparen el salt al partit gran, però de joventuts d'un sindicat és una cosa una mica més sorprenent. I, en canvi, en el cas de la CNT-FAI hi havia les Joventuts Llibertàries. Com es va generar aquest fenomen, no?
Bé, va ser un fenomen que ja d'inici va ser polèmic dins la mateixa CNT i dins la mateixa FAI. Perquè, per exemple, la CNT o la FAI deien que l'anarquisme no necessitava joventuts, perquè deien la gent que és innovadora, que és d'idees avançades, que es deia a l'època, no? Deien aquestes idees avançades. Ja eren anarquistes. I el fet de ser anarquista ja implicava, no?, aquesta joventut. Llavors, quan es van començar a formar aquests primers grups, sobretot en ateneus, no?, de joves que volien fer aquesta diferenciació de lo que serien els grans, sobretot de la tutela, no?, de la tutela de la CNT o de la tutela de la FAI ho va criticar una mica, per exemple, perquè va veure que hi havia un sector que sempre havia estat dins el seu domini i que potser se'ls podia començar a escapar una mica. Però, clar, hem d'entendre que els anys 30 són els anys de la joventut, no? És un any en què hi ha una explosió de formació de joventuts, no només en els partits polítics republicans o d'esquerres o en les organitzacions d'extrema esquerra, sinó també l'extrema dreta. Sí, llavors, sí. Aquestes joventuts seran molt utilitzades en aquest període, perquè en aquest període hi ha un moment en què sembla que tot serà possible, que pot ser possible la revolució i pot ser possible el contrari, l'establiment del feixisme,
sí, sí.
No?
Sí, sí.
I clar, tant se farà servir de les seves joventuts a Hitler com ho farà Stalin. Tothom intentarà manipular-les, no? Fer-les...
Dirigir-les,
exacte, sí. Tenir-les com a tropa de xoc, no? Perquè era com molt fàcil enviar els joves doncs, a fer aldarulls, a rebentar mítings del contrari, etc. I en aquest context, que surten els joves llibertaris, ells van en contra de tot això, perquè ells volen, sobretot, diferenciar-se del sindicat. Ells volen tenir el seu programa propi o agenda pròpia, de fet, la seva història serà la història de l'enfrontament constant amb la CNT i amb la FAI.
Eren nois que deien de la idea, que deia la gent.
La
gent
idea,
gran,
idea.
La gent gran, quan parlava d'això, aquests eren de la idea.
Sí. I, clar, no, això, aviam, dins d'Esquerra Republicana es parlava, o del moviment catalanista més en general, es parlava de l'ideal. Sí. Vull dir que aquests conceptes una mica metafòrics, diguéssim, eren molt habituals en el moviment.
L'expressió la vida és el preu d'un ideal, i això ho utilitzaven organitzacions de dreta i d'esquerra, eh? Republicanes, no republicanes, és a dir, tot en funció de l'ideal.
Les joventuts llibertàries, comentàvem a la introducció, que es generen sobretot d'aquests joves que tenen unes experiències laborals molt aviat, amb nens. L'explotació infantil era relativament comuna a l'època, i experiències molt dures. Aquest va ser el brou de cultiu d'aquesta gent, perquè també va ser el brou de cultiu, tampoc ens enganyarem, de moltes altres organitzacions, també d'extrema dreta.
Sí, en el cas de Catalunya, que de fet és el que jo he estudiat més a fons i crec que és molt paradigmàtic, no? Perquè al final sí que és cert que hi ha joventuts llibertàries a tot l'Estat, però és aquí a Catalunya on són unes joventuts més específiques, més diferenciades,
més,
no?
Més fortes.
Exacte, i més fortes. I en el cas de Catalunya s'ha d'anar a buscar el seu origen en aquesta explotació laboral i aquest entorn en el que creixen, que és d'extrema violència social, perquè des de petits pateixen totes les violències, no? La falta d'una casa digna, moltes famílies, no? A Barcelona hi havia una sobreocupació molt gran, no?, de la ciutat, moltes famílies vivien en pisos compartits, els nens treballaven des de molt petits amb uns salaris de misèria, a més es donava la contradicció que els deixaven treballar, però després de la República fan una llei que no els hi donen vot en els sindicats, fins a partir dels 18 anys, no? I això amb ells, evidentment, els exalta...
Això els sindicats, eh?
Sí. Els exalta una mica, perquè diu, com pot ser que tinguem dret a treballar des dels 10 anys i que ens estiguin explotant i que després no puguem dir la nostra?
Des dels 10 anys era legal fer-ho?
No era legal, però, clar, quan parles amb testimonis de l'època o llegeixes biografies, no sé, pots llegir potser la més típica, no?, la de l'Eco de los Passos de Joan García Oliver, quan explica la seva infantesa, no?, com un germà se li mor de gana. És que estem parlant d'una època que és duríssima. Sobretot per les classes populars. I jo, per una banda, és això. I per l'altra, també, hem de posar en valor tota la tasca de socialització que havia fet la CNT amb els ateneus. O sigui, hi havia una xarxa d'ateneus molt important a Catalunya, i en aquests ateneus s'hi feien classes nocturnes, s'hi organitzaven activitats culturals. També la constitució de les escoles racionalistes. Hi haurà molts joves llibertaris que hauran tingut una experiència prèvia a les escoles racionalistes. Llavors ja no seran uns joves que simplement han patit una explotació laboral, sinó són uns joves que han patit una explotació laboral amb tota una formació ideològica que els fa entendre que aquesta explotació laboral és part d'un sistema que ells ja identificaran ràpidament com l'enemic i que fins que no acaben amb aquest sistema no podran tenir una vida millor. I aquesta consciència, o sigui, no és només l'explotació, sinó la presa de consciència, és el que fa, no, que se puguin organitzar aquests grups. A més, hem de tenir en compte que en aquesta època hi ha una sociabilització anarquista que va paral·lela a la sociabilització normal. O sigui, hi havia gent que... Això ho explica molt bé la Dolors Marín, no, que té un llibre que es diu Viure en anarquia. No? Que tot ho feien des del punt de vista llibertari. Tota la seva vida social, les seves lectures... Tot estava...
Sí, era una mena de militància que anava vital, no?
Era per la idea... Tots eren gairebé autodidactes en la formació ideològica i llavors coincidien amb aquesta mena d'idea conjunta de tirar endavant la societat a partir d'aquests nuclis, que Catalunya estava de punta a punta plena d'ateneus, de centres, de casinos, d'entitats, de tot això, sí, però molts d'aquests, a partir d'aquí, d'aquesta idea, vivien de forma autodidacta, es formaven de forma autodidacta per defensar aquest ideal. I llavors agafaven un perfil molt destacat.
Sí, sí, ara, sens dubte, veiem a la nostra societat que grups nombrosos de gent que més o menys estan lligats a una certa idea del poder o de la política, etcètera, etcètera, tenen estils molt particulars. O sigui, pots dir, si aquell és més d'aquell partit, ui, aquella fa cara de ser no sé què, i no ho dius per casualitat. Suposo que això, en el cas dels llibertaris, devia ser especialment intens.
Sí, i també tot el que feien, no? Perquè, clar, ells, per exemple, opinaven que el cinema, no, les pel·lícules que es projectaven en els cinemes de l'època, no, que tenien molt d'èxit i que la gent hi anava molt, que això el que feien era difondre els ideals capitalistes i que s'havia de buscar una alternativa al cinema. O que s'havia de buscar una alternativa al teatre. O a tot,
o
no?
O l'higienisme mateix.
Exacte. També comencen a sortir els primers grups de vegetarians, de nudistes, d'esperantistes. I això ens fa un mosaic que és apassionant, però també és molt complicat a l'hora d'analitzar. Perquè trobes persones que podien estar en diversos grups, no? Que era del grup naturista del Clot, però també era de l'Ateneu racionalista, de les joventuts llibertàries, no? Llavors hi havia una múltiple militància, perquè molts d'ells també eren o tenien carnet de la CNT o pertanyien a grups específics de la FAI, que aquests ja són més difícils de rastrejar encara.
Ah, amb la qual cosa, diguéssim, tenien un univers paral·lel, gairebé, no? Respecte a la vida que moltíssima gent tenia en aquell moment.
És que es tractava una mica d'això, de construir aquest nou món, aquesta alternativa anticapitalista que ells pensaven que seria la millor opció perquè el món, doncs, canviés, i l'estaven construint des de dintre del sistema, creant totes aquestes estructures que intentaven que fossin paral·leles i que alhora també servien, perdó, per la lluita laboral, no?, per reclamar els seus drets, etc.
A més, tenien uns lideratges com una mena de mites vivents que feia poc que havien mort o encara existien en vida, amb el qual eren els seus punts de referència, que de vegades quan els coneixien deixaven de ser-ho. Jo ho dic per en referència, jo vaig conèixer el Fidel Miró, que en parlarem segur, ja gran, i tant a Mèxic com aquí a Catalunya, perquè va ser sempre un gran home, molt amant de Catalunya, ho va donar tota la documentació, i et parlava dels seus mites, eren uns mites que, clar, si ara, en fi, diguessis aquests noms, alguns d'aquests diries, aquests eren mites d'aquesta gent? Ho eren, perquè eren gent d'acció, eren gent... en fi, batalladora, gent intrèpida i gent que ara no serien mites, però en el seu moment ho eren.
No, i recordem també que és obvi que la visió que té la humanitat o almenys una societat d'unes persones determinades en un moment determinat, les circumstàncies, el canvi, el que vulguis, pot transformar aquesta visió anys després, i és ben natural. Per tant, no és el mateix veure ara amb una persona amb una certa admiració que anys després descobrir que potser no era allò que imaginàvem. No?
Però això sempre...
Ha passat sempre, eh?
Vull sempre dir, no? dins dels seus valors, amb una gran honestedat moral, eh? O sigui, en fi, eren d'una exigència molt intransigent amb la voluntat de ser purs, de ser honestos, de ser gent que defensés la llibertat i la justícia.
Anem per passos institucionals, en aquest cas, encara que parlant d'anarquistes, això d'institucional sona fatal, eh? Com comença? Deien Josep Maria Solís Sabater que començaven a Madrid. Això és sorprenent, no? Com comença les joventuts llibertàries?
Sí, és com una explosió, no? Hi ha diferents punts de l'Estat en els que es comencen a formar grups de joves. N'hi ha a Madrid, també n'hi haurà a Saragossa. Llavors, aquí a Catalunya, en concret, van començar a la ciutat de Barcelona, que és on, diguem, hi havia més ambient llibertari. Trobem al barri del Clot, no?, que és un, serà un dels referents de l'època, però també en algunes poblacions de, del Maresme, del Vallès, comencen a formar-se grups. I clar, en principi, ells no es defineixen com a joventuts llibertàries, no? Perquè hi ha vegades que es posen el nom de la joventut de l'Ateneu tal, o es posen un nom característic, no sé, joventut Prometeo, no? Aquests noms que es posaven, que eren com, com tal llibertaris.
Espartac.
Amanecer i tot això.
Sí.
I llavors, mica en mica, a la que se'n van formant més a tot l'Estat, decideixen, doncs, agrupar-se en el que serà la Federació Ibèrica de Joventudes Libertàries, que serà la unió de totes les joventuts de l'Estat. Hi havia la intenció que també les de Portugal, per això es deia Ibèrica. Mm. Però al final, a la pràctica, va acabar siguent només les de les d'Espanya. Mm. I les joventuts catalanes, els pocs grups que hi havia en aquell moment, s'hi afegeixen. I llavors se'n comencen a formar més a Catalunya, i crec que el més interessant és que és una organització que es forma de baix cap a dalt. O sigui, primer hi ha en els nuclis, en els barris, en els pobles, no?, que s'ho van dient un a l'altre, que se'n van els de, per exemple, les joventuts llibertàries del Clot, que dèiem, a fer una gira llibertària, que era com una mena d'excursions que feien els caps de setmana per sortir de la ciutat i anar a la platja o anar a la muntanya, i aprofiten i se'n van al Maresme. I allà al Maresme contacten amb els joves llibertaris, no sé, d'Arenys o de Premià. Mm. I a partir d'aquí surten nuclis en el Maresme, que formaran altres nuclis. I això se va articulant de baix cap a dalt, es comencen a formar primer les comarcals, després les agrupacions locals, i després és quan s'acabaran unint totes les de Catalunya per formar el que serà el Comitè Regional de les Joventuts Libertàries de Catalunya, que de fet no es constitueix fins molt avançada ja a la Segona República, quasi bé fins l'any 35.
És un sistema molt anarquista aquest, eh? Molt... No, gens de dalt cap a baix, molt de baix cap a dalt. No?
Clar.
Des de l'Assemblea Menor cap dalt.
Exacte.
Eh? Bueno, forma part de la història de Catalunya, aquest assemblearisme. Eh?
Sí, no, i tant.
Per això cala tant, no? Per això aquesta organització funciona tan bé a Catalunya, perquè ja hi havia tota una tradició federalista i assembleària. Llavors, clar, aquest decidir les coses des de la petita assemblea i anar pujant, no?, fins a les decisions finals, és un procediment que moltes vegades ells mateixos es queixen, no? És molt lent. Hi ha vegades que no tots els militants tenen la constància i la presència que haurien de tenir, bé, com a totes les organitzacions de militants, fins i tot a l'actualitat, no? Mm. Però és aquest intent, no?, de funcionar de manera federal i que sobretot sigui el més assembleària possible.
Suposo que no es pot parlar, no devia haver-hi cap mena d'ascens, però sí que podem parlar una mica de la seva implantació territorial, a Catalunya almenys. Hi havia zones on no n'hi havia, ni zones on hi havia molta densitat? Com funcionava?
Funciona una mica com la densitat de població del moment. Evidentment, a la zona de Barcelona, àrea metropolitana, Maresme, Vallesos, no?, tota la zona del Berguedà, hi ha molta implantació de joventuts llibertàries, però també en trobem moltes al Baix i a l'Empordà, en trobem a Ribes de Freser. O sigui, jo, de fet, quan vaig fer l'estudi, vaig elaborar un mapa per visualitzar, no?, quina era la implantació territorial. I a l'abril del 37, que és el moment màxim, no?, de número d'agrupacions, podem dir que estaven implantades a tot el territori. Hem localitzat més de 300 grups de joventuts llibertàries i se calcula que en el moment de màxima expansió van arribar a tenir més de 30.000 afiliats.
És moltíssima gent.
Home, a l'època...
Coincideix una mica amb les zones més industrials, això sí, on hi ha indústria.
Sí.
Eh?
O sigui, és la indústria el que pesa més enllà de nuclis més rurals, diguéssim.
Sí, però també n'hi ha en els nuclis rurals. Mm. Vull dir que no és que quedi desert. També n'hi havia, que passa que no, clar, no eren tan nombroses, no tenien tanta activitat, no sé, n'hi ha de les Terres de l'Ebre també, n'hi ha a Lleida, és que en trobem a tot arreu. Després també, clar, cal mirar cada una la vida que van tenir, perquè a vegades que trobes el paper de la Constitució, de les Joventudes Libertàries, d'on sigui, i després quan segueixes la pista, resulta que van durar ben poc o no van fer massa activitat, no?
Les Joventuts Llibertàries van néixer com una organització clandestina que no acceptava les lleis que considerava injustes. Els joves van reaccionar als intents del govern republicà de limitar la capacitat d'associació, mostrant des del primer moment que el nou règim polític també era un enemic que calia batre. Un d'ells, J. Barberà Mateu, publicava aquest article a Solidaritat Obrera, l'òrgan de premsa de la CNT a Catalunya, el 17 de setembre de 1932. El títol, Largo Caballero teme a la juventud.
Arriba locos de mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución social.
Largo Caballero, que con sus colaboraciones con la burguesía y sus planes maquiavélicos ha traicionado siempre al proletariado. Al ver que se ha quedado solo con sus congéneres, aspirantes a ministros y jefecillos, al ver que los auténticos obreros de la UGT ya no les hacen caso, ha sido tanta su fobia contra estos, y más que estos contra los que están en las filas de la Confederación Nacional del Trabajo, que ha parido una ley de asociaciones que es todo un código penal. Pero no ha terminado aquí su obra Don Francisco, sino que viendo que la juventud es la que va a la vanguardia de la revolución, viendo que en el seno de la Confederación Nacional del Trabajo hay una cantidad enorme de jóvenes pletóricos de entusiasmo y dinamismo, que son el nervio de ella, con esta socializadora ley de asociaciones, quiere cortarnos a los jóvenes nuestras ansias de lucha y nuestra rebeldía. Quiere que seamos arlequines o peleles movidos a su antojo. Quiere que la gente, imberbe, se aleje de las organizaciones. Y para esto nos ofrece el artículo 4 que dice: solamente podrán ingresar en las asociaciones profesionales obreras los individuos mayores de 16 años que pertenezcan a los oficios y profesiones cuyos intereses obreros trate de defender la asociación. Los menores de 18 solo tendrán voz, pero no voto, en las juntas generales. Es decir, compañeros jóvenes, que según el concepto de este obrero, nosotros no podemos tener nuestra personalidad propia y votar los acuerdos y opiniones en las asambleas. Pero en cambio, cuando en nuestros hogares padecemos, que esto es muchos días, hambre y miseria, sí que nos es permitido y permiten, a pesar del decreto que hay, trabajar en fábricas, talleres y otros sitios a los menores de 14 años. Permiten que a muchachos de 11, 12 y 13 años se les explote de una manera inicua. Se permite que los muchachos hagan forcejeos y otras cosas en las cuales la salud de estos se ve quebrantada, llegando a cierta edad en la que la tuberculosis ha dejado las huellas en sus pulmones. Alerta, jóvenes. Defendiéndonos nosotros, defendamos a la Confederación.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb Sònia Garangou i Josep Maria Soler i Sabater parlant de les joventuts llibertàries. Doctora Garangou, acabem de sentir aquest text de solidaritat obrera amb el parlant de Largo Caballero i companyia. Realment, des del primer moment, els llibertaris i les joventuts no podien ser una altra cosa, se senten una mica al marge d'aquella nova república que acaba de néixer.
Bé, jo crec que la relació entre la república i l'anarquisme, en Josep Maria en sap més que hi ha d'aquest tema, segurament és molt complicada des dels inicis, no? Perquè sí que és veritat que quan està a punt de constituir-se la república hi ha uns intents de col·laboració, però just quan comença la república és un context econòmic molt complicat. Venim de la crisi de 1929, que comença a tenir impacte...
Que pica aquí més tard,
més tard,
no pica el 29, no.
Clar, a partir dels anys 30, llavors els índexs d'atur són molt alts, la situació està molt complicada i la gent té poca paciència. Llavors, quan comença la república, de fet, ja hi ha un conflicte dins mateix de la CNT, entre els que volen ser més col·laboratius i no fer un enfrontament directe amb el govern de la Generalitat, i els que volen tirar per la línia més dura i dir: aquest govern no ens arreglarà res, farà quatre lleis que només seran anestesiar-nos i treure'ns del camí de la revolució, però no aconseguirem cap millora real, i per tant ens hem d'enfrontar i iniciar un cicle d'insurreccions. I els joves llibertaris neixen i es troben just al mig d'aquest conflicte. I, de fet, aquest conflicte és el que fa que se separin de la Federació Ibèrica de Joventudes Libertàries de Madrid i ingressin a la FAI, com a secció de propaganda i cultura, just en aquest context. I crec que són els més atacats, no?, per aquest govern de la república, perquè els identifiquen una mica com l'estereotip, no?, del jove, moltes vegades aturat, que la premsa de l'època, no?, sobretot a diaris com l'Opinió, en algunes caricatures del Bé Negre, no?, els comencen a titllar de delinqüents, no?, perquè alguns formaven part de les bandes d'expropiadors, no?, que anaven a saltar bancs per aquells diners, utilitzar-los després per accions revolucionàries. Se'ls comença a estereotipar molt, i no? En Chris Hellman ho va anomenar els pànics morals, no? De dir, fer que la societat creï com una mena de pànic cap a aquestes persones. I clar, hi ha lleis de la república, clar, hi ha lleis que ens sonen, i a vegades una mica franco, però en realitat eren lleis republicanes. Per exemple, la llei de vagos i maleantes, que és de l'any 1933.
Sí, sí. I el franquisme la va mantenir.
Exacte.
Sí, sí. Que, per exemple, penava els homosexuals.
Exacte.
Per posar un exemple de les coses que feia la llei de vagos i maleantes, que sí, sí. I n'hi havia d'altres.
I clar, i perseguia molt en aquest tipus de joves. També la llei de defensa de la república, que s'aprova al començar la república, i que si no dius que faràs una manifestació 8 dies abans, no et deixen, et poden clausurar locals, et poden identificar si estàs penjant cartells. Llavors els joves llibertaris eren un dels objectius de la llei de defensa de la república. Per exemple, a Barcelona també hi havia el perseguir, no?, els possibles parats per tancar-los en asils, no? I totes aquestes coses ataquen de ple, no?, en aquestes joventuts llibertàries. Se senten víctimes, llavors tenen molt clar que aquest nou estat, de fet, té la mateixa policia que el règim anterior, perquè no es va fer cap depuració dels cossos policials.
Això
quasi
no,
bé...
No ha tornat a passar mai més.
No ha passat mai més. I dels òrgans judicials. Llavors, ells veien que no els havia variat massa la situació entre la monarquia corrupta i dictatorial anterior i la república.
La república va tenir una vida curta, perquè no es pot dir d'una altra manera, que és així. En canvi, va ser molt intensa, potser massa, suposo, per la gent que ho va viure. Amb relativament, amb molt poc temps, passa una sèrie de fets que suposo que havien afectat molt a les joventuts llibertàries. Per exemple, els fets del 34, d'octubre del 34, i posteriorment tot el que comporta amb el tancament de fet de la Generalitat, després les eleccions del febrer del 36, i ja no diguem el cop d'estat de juliol del 36. Com viuen aquests moments semi-revolucionaris o pre-revolucionaris, o no sé com dir-los, de la república? Com ho viuen les joventuts llibertàries?
Ells ho viuen al 100%, perquè ells des del primer moment diuen que són grups culturals, que sí, que faran obres de teatre i faran excursions els caps de setmana, però que ells tenen aquest component de lluita revolucionària i volen estar al capdavant, no? I de fet, en els primers aixecaments del 32, de Sallent...
Sí, no hi
l'Albergadà i tota la Conca Llobregat, sí.
No hi participen tant, perquè encara no estan tan formades les joventuts, però al gener del 33, la seva participació, sobretot ho veiem pel que fa a les detencions, no?, ja és important, no?, i els detenen a molts joves llibertaris, no?, per haver participat, doncs, haver muntat barricades a sobre del pont del riu de Besòs, a haver participat en els aixecaments a Barcelona, quasi bé a tot arreu, i posteriorment també, no? O sigui, ells constantment estan fent accions revolucionàries perquè són partidaris d'aquest enfrontament amb l'Estat. Potser en el que participen menys és en els fets d'octubre, no? Perquè els fets d'octubre, els anarquistes, menys en alguna zona de Catalunya, se'n mantenen bastant al marge.
Sí, sí. No van creure que era una pròpia, que era una lluita pròpia, però sí que és veritat que, en referència al text que deu del Largo Caballero, hem de pensar que els partits que volien fer consolidar, diguem, una certa llibertat i una certa república, que deien burgesa als seus adversaris, els veien com enemics, aquests que volien accelerar la història, i d'aquí aquesta, diguem, aquesta mena de crítica tan brutal contra el Largo Caballero. Tot sigui dit, en concret, Largo Caballero té una actuació tan fluctuant que a vegades no saps on està. Clar,
sí, sí.
Ara en perspectiva ho veiem, però en el moment que ho vius no saps el que passarà amb el futur, no?
I ells també, per exemple, a partir del 35, si repasses tota la seva premsa, no paren d'avisar que s'està preparant un cop d'estat feixista, que ells s'hi posaran al davant, comencen ja a donar consignes, no?, de que tota la joventut de tots els partits revolucionaris haurien de començar ja a mobilitzar-se per saber què caldrà fer quan ho facin. I també es queixen molt de la doble barra de medir, no? Diuen, és que nosaltres ens estan perseguint, ens estan reprimint. En canvi, els grups d'extrema dreta, ells veien que potser no se'ls perseguia tant, ni se'ls detenia tant, ni se'ls reprimia tant, no? En aquests moments ja comença a haver-hi l'organització de Falange o altres organitzacions d'extrema dreta, i sí, quan hi havia detencions, que fins i tot els havien trobat armes o explosius, ells denunciaven, diu, ja estan al carrer. I en canvi tenim companys que porten a la presó un any i mig per l'aixecament revolucionari de gener del 33. Llavors ells veien que en els feixistes se'ls estava no afavorint, però tampoc no se'ls perseguia com amb ells. I després també, clar, tenim personatges com els germans Badia o d'en Cas, que també no ajuden massa, no?
Perquè hi ha aquest enfrontament...
Sí, perquè eren sectors molt populars que en certa forma es disputaven els mateixos joves. Per això l'enfrontament és tan directe.
En tot cas, aquesta visió, per desgràcia profètica, que van tenir les joventuts llibertàries, era compartit per tota la CNT i era compartit més en general per tota la societat, o podem dir que les joventuts llibertàries van ser especialment encertades?
La CNT, de fet, es prepara una mica per aquest cop d'estat. Ja uns mesos abans ja en tenen espies fins i tot dins dels quarters, no? Nois que estan fent el servei militar, que els informen una mica dels moviments que hi ha. I bé, si la insurrecció, per exemple, no va triomfar a llocs com Barcelona, en part va ser per aquesta preparació...
Xarxa d'intel·ligència, diguéssim. Sí,
bueno,
sí.
Li posaré una mica rudimentària, no?
No, però... o al revés. Si sí. L'únic lloc de l'estat on va sortir l'exèrcit i va fracassar, que va ser la ciutat de Barcelona, l'únic lloc de l'estat, és perquè hi havia les joventuts llibertàries, però sobretot, clar, les joventuts llibertàries són molt crítiques en la CNT, no tant en la FAI, però és que la CNT FAI era una organització molt revolucionària, ara no ens confonguem. Que passa que bé, ells, com menors i més joves, els veien
uns carques.
Però bueno, els hem de situar que eren la punta de llança més esquerranosa del mundial. I aleshores és perquè surten tots aquests factors de joves, no solament de la CNT i llibertaris, sinó del que després serà el SUC, gent d'Esquerra Republicana, gent de Rabassaires que surten i gent sense partit que surten a la ciutat de Barcelona i derroten l'únic lloc de l'estat quan l'exèrcit en combat obert és derrotat de tot l'estat, que és a Barcelona.
Quin paper tenen el 18 i 19 de juliol i 20? Perquè són els tres dies. El 18 a Catalunya passa molt poca cosa, a part de el neguit obvi que hi ha per les notícies que arriben, és el 19 i el 20 on hi ha els enfrontaments més importants. Quin paper tenen les joventuts llibertàries? S'organitzen o simplement s'afegeixen, diguéssim, a la reacció popular que hi ha contra el cop?
Ells s'afegeixen com a joventuts llibertàries. El que passa que sovint, no, en els estudis més generalistes, costa diferenciar-los, perquè com que molts també eren militants de la CNT, acaben sortint els que moren, per exemple, com a militant de la CNT, tot i que anés a la sal del quarter de Sant Andreu o de Pedralbes, amb el seu grup de joves llibertaris, no? Però, clar, acaba sortint la militància del sindicat gran. Molts d'ells feia dies que dormien en els Ateneus, pendents.
O sigui, ja ho tenien allò bastant gol avall.
Sí, estaven en els locals a l'expectativa, totalment pendent, no?, de la senyal de quan sonessin les sirenes, i en aquell moment ja sabien que havien de sortir al carrer. I ara, clar, ens pot semblar, des de la nostra perspectiva, una mica fort, no? Però ells estaven disposats a jugar-se la vida. Sabien que podrien morir, però estaven disposats a jugar-se la vida per aturar aquell cop d'estat i per aturar el feixisme. Perquè, clar, estem parlant d'un context europeu en el que Hitler i Mussolini ja fa anys que governen. Tenen molt clar el que volen aturar. Els joves llibertaris en això ho expliquen molt bé. Estan contra el feixisme de dretes, però també estaven contra Stalin. No? Van ser uns dels que van criticar ja...
Els pocs.
Sí, en aquell moment ja van criticar que tot això que hi havia a Rússia en realitat era una dictadura. I sempre havien dit, lluitarem contra el feixisme negre i contra el feixisme roig, perquè per nosaltres tot és feixisme.
Una situació de guerra genera contradiccions tan flagrants com potser les dels joves llibertaris, que es definien com a pacifistes, però que de cop i volta es van veure obligats a defensar la idea de la revolució empunyant una arma. Passada l'eufòria d'haver contingut el cop militar a les ciutats i viles de Catalunya en els dies posteriors a l'alçament, van ser molts els membres de les joventuts llibertàries que van marxar al front com a voluntaris a les diferents columnes que van sortir a finals de juliol des de Barcelona, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, el Maresme i molts altres punts de Catalunya.
En què pensa, Joan?
En els companys que han marxat aquest matí cap al front, cap a Saragossa. Veure'ls desfilar carregant el fusell m'ha entristit molt. Clara, jo també marxaré més d'hora que tard. Encara que aquí també hi ha molta feina a fer, ara el nostre deure és el front.
És possible que nosaltres, que portem tants mesos practicant la pau, l'amor i l'harmonia entre tots els éssers humans, ens vegem obligats a prendre les armes per anar a destruir unes altres vides plenes de joventut i il·lusions? Això si no són els joves de l'altre bàndol els que acaben amb nosaltres.
Sé que al comitè local hi ha molta feina per fer, encara que els de la FAI ens vegin com la seva secció cultural. Precisament per això necessito demostrar que la meva implicació amb la lluita va més enllà de saltar una església.
No menystinguis això, Joan. Penso que aquests dies hem estat molt útils, tots dos, convencent els més exaltats de no cremar els quadres que vam anar trobant a les esglésies.
El que no puc fer és quedar-me a la rereguarda.
Esclar. Encara que no m'agradi, t'entenc més del que penses. I sé perfectament que ha estat el feixisme qui no ens ha deixat altre camí.
Exacte. És necessari anar a la guerra per poder ser lliures.
Doncs jo també vindré, Joan. Sí, no em miris així. Hi vull anar, encara que sóc conscient de tot el que hauré de suportar pel fet de ser dona. Les mateixes actituds de sempre, les mirades i els comentaris. En això els anarquistes no som diferents als capitalistes. He rebut carta de la Teresa des del front. M'explica que l'han posat a treballar al servei de la cuina. Ja ho veus, em temo que la revolució de les dones encara està pendent. I marxar al front amb tu és el meu primer pas.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctora Grangou, una de les coses que potser sorprenen és que les joventuts llibertàries, que marxaran molts dels seus militants o associats, diguem-li com vulguem, al front, es definien com a pacifistes.
Sí, clar, però es definien com a pacifistes perquè estaven en contra dels exèrcits permanents, no? Veien els exèrcits permanents que organitzaven els estats com una eina, no?, més dels estats per reprimir a les classes populars. Llavors ells sempre apostaven, doncs, per la objecció, no?, d'anar a l'exèrcit, etc. Però clar, en el moment que comença la guerra, ho veuen des del punt de vista de la guerra revolucionària, de que cal salvar la revolució, perquè quan comença el cop d'estat no comença només una guerra, comença una revolució, sobretot aquí a Catalunya. I ells, per primera vegada, veuen que serà possible tot allò pel que havien estat lluitant i que havien llegit i que havien somiat durant tants anys. És que se'ls fa possible allà davant. Llavors, ells no se'n van al front a lluitar per la república, per la idea d'una república burgesa. Ells se'n van a lluitar per la revolució. Se'n van amb la bandera vermella i negra. No se'n van a defensar la bandera republicana, que això hi ha vegades que costa una mica, no, de diferenciar-ho. I diuen, si aconseguim guanyar aquesta guerra, que hi ha aquest debat etern que hem de fer, no?, guanyar
la guerra o la revolució.
Clar,
no?
I les joventuts llibertàries ho tenen claríssim. Hem de fer la guerra i la revolució. O sigui, la revolució no es pot esperar, perquè la revolució ja està en marxa. Si ens esperem uns mesos, vés a saber d'aquí uns mesos si la cosa seguirà així. I per això ho veuen tan clar, perquè en realitat van a defensar la revolució.
Perquè ells, la idea és del poble amb armes. Són pacifistes, però per defensar la societat del futur ha de ser el poble armat, no unitats militars, etc. Després, la logística d'una guerra contemporània, lògicament, es va imposar absolutament, com han reconegut ells mateixos a les seves memòries.
Un dels fets més foscos i tristos al mateix temps d'aquell principi de la guerra és la repressió en el costat republicà, diguéssim. I a Catalunya aquesta repressió, no només, però bàsicament, està encapçalada per alguns anarquistes que participen en veritables matances de gent de dretes i gent que no és tan de dretes i de tot. Les joventuts llibertàries també hi van participar com a tals o només elements individuals?
Bé, és que el tema de la repressió a la rereguarda ja ho sap en Josep Maria.
Ell és l'especialista.
És l'especialista.
Sí, sí. Joan Villarroya.
Sí, també, sí. I és molt, molt, molt difícil de rastrejar. I en el cas dels joves llibertaris sí que en alguns llocs, per exemple a Tarragona, és clarament provat de que hi ha joves llibertaris dins els grups repressius, però hi ha altres llocs que, per exemple, sí que els veiem en alguns assalts a les esglésies, etc., en algunes cremes de material religiós, però clar, el tema dels assassinats, sempre ens trobem amb el topall de que és molt complicat de realment provar si aquella persona, perquè mirant els consells de guerra de després...
Són poc fiables des d'aquest sentit, no?
Tothom en va matar 50, si mires els consells de guerra.
Sí, sí. No hi hauria prou morts per els que els consells de guerra deien que hi havia, no?
Sí, sí, no, a vegades et surt perquè s'entengui bé, no? A vegades en un consell de guerra han assassinat un sacerdot, per exemple, el Josep Vinyes Valls, ara m'ha vingut aquest de la memòria, del pantà de la Baells, no? Com que és tota la zona, diguem, de Sant Cornel i de Fígols i totes aquelles mines, un dels consells de guerra diu que participaron en su assassinato 60 o 70. Home, 60 o 70 per matar un capellà no necessiten tants, no? Clar, vull dir, això explica totes aquestes... Difícil de fer-ho. Això s'hagués pogut fer a la immediata, just quan hi va haver una mica en la transició democràtica, localitzar-ho, però després ja la memòria s'ha perdut i és impossible.
En tot cas, el paper destacat d'anarquistes en aquesta repressió, busquen joves per fer la repressió o són els anarquistes grans els que participen, que evidentment no és tota la CNT, també diguem, sí, sí, ni tan sols tota la FAI.
Jo crec que més que joves o grans, el tema està en els que eren més convençuts,
més abrandats, no?
Sí, més convençuts d'un tipus d'actuació com més expeditiva. De fet, quan mires la premsa trobes, doncs, comunicats de les Joventuts Llibertàries del barri de la Salut que diuen que la gent que s'ha portat bé, diguem, i que no està a favor dels feixistes, els hi respectaran la vida, però que el que s'ha posat al costat dels feixistes serà tractat com un enemic. Però, per altra banda, te trobes un Fidel Miró, que va ser president del Comitè Regional de Joventuts Libertàries, una de les figures destacades de l'organització, dins una comissió que investigava els excessos revolucionaris que s'havien fet, que estava dirigida per un personatge que també havia sigut de Joventuts Libertàries i que fins i tot arriben a executar anarquistes per aquests excessos revolucionaris, tot i que també fan detencions arbitràries, etc. O sigui que és una mica complicat.
Una mica desastre, també.
Però és veritat que els comitès normalment estan en mans de la gent que té el poder local a cada població, sí, i no acostumen, amb aquests comitès, no acostumen a tallar el bacallà a les Joventuts Libertàries.
Són precisament la gent més gran, que amb més tradició, dins de la CNT o la FAI, en aquest sentit.
Que passa que, clar, si afegeixen, no? Quan hi ha tot aquest ambient d'anar d'un poble a l'altre, moltes vegades, d'aquells cotxes, aquells fantasmes, no?, que anaven recorrent, sí, Catalunya...
Sí, els omnibusos de la mort.
Exacte. S'hi afegeixen, i de fet, és que és el que no hem d'oblidar, és que és una revolució, no? És com ara ens poséssim a mirar la Revolució Francesa una mica al detall i trobaríem també unes matances horroroses, no?
El 1937, les Joventuts Llibertàries de Catalunya estaven immerses en una crisi d'identitat. El sector crític acusava el Comitè Regional partidari de la reunificació amb la Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries d'haver frenat la revolució acceptant col·laborar amb les institucions polítiques. A una banda, els partidaris de la puresa ideològica anarquista, i a l'altra, els que s'escudaven en el context bèl·lic per justificar les decisions preses, els anomenats circumstancialistes. Els més beligerants amb els partidaris del pacte eren els que es trobaven al front. Això és el que escrivia el setmanari llibertari de l'Empordà, Vibraciones, un milicià de la divisió Montseny que signava com a Quim. Era el 30 de juliol de l'any 37.
La guerra fue haciéndose cada vez más dura. Fue preciso concentrar todas las actividades de la retaguardia. Y fue en estos trágicos momentos cuando surgió lo imprevisto. Mientras los militantes de la CNT y de la FAI y los demás hombres conscientes de otras organizaciones revolucionarias que desde los primeros momentos se pusieron al pie del cañón, como vulgarmente se dice, surgió la política, esa vieja meretriz que nosotros ingenuamente creímos haber desterrado para siempre. Funesto error. En las sangrientas jornadas de julio, permaneció agazapada, ocultándose cobardemente, muerta de terror. Su parte de culpabilidad debía tener que se ocultase de aquella forma. El proletariado, noble, generoso, consciente de su fuerza, le perdonó la vida, pensando que el horrendo espectáculo de aquellas jornadas por ella provocadas le servirían de ejemplo, y no se atrevería a volver a levantarse jamás. Pero no fue así. Como decimos, aprovechando aquellos momentos de congoja y ansiedad de las jornadas de noviembre, escudada en algunas organizaciones proletarias, esperaba el momento oportuno para asestar la puñalada traidora a las conquistas revolucionarias que tanta sangre habían costado. Una advertencia les damos desde las trincheras de Aragón a los profesionales vividores de la política. Hace un año que estamos luchando contra el fascismo, y no precisamente por sport, sino para terminar de una vez esta era de ignominia que, patrocinada por ellos, pesaba sobre nosotros desde tiempo inmemorial. Logramos nuestro propósito en la mitad del suelo ibérico y no cesaremos hasta conseguir la totalidad, pero también estamos dispuestos a que mientras nosotros aguantamos las inclemencias del tiempo y los embates de esta guerra homicida, no haya quien en la retaguardia, con manejos rastreros e infames, pretenda ahogar la revolución en su cura. Que lo oiga quien quiera y quien deba. ¡Luchamos por la libertad!
En guàrdia.
Sònia Grangou, acabem de sentir aquest fragment d'un article que, esclar, normalment aquest article és en una revista petita i que teòricament té una difusió estreta, poden resultar, diguéssim, no, deu ser una cosa menor, però són significatius, expliquen molt bé l'ambient que hi havia en aquell moment, no?
Sí, i més que res perquè l'escriu un noi des del front. Hi ha un moment en el que hi ha un enfrontament molt gran entre les joventuts llibertàries dels que estan al front, que van marxar voluntaris i estan fent la guerra, alguns han vist els companys morir, però a més han seguit tota la seva feina organitzativa en el front, perquè en el front també van formar joventuts llibertàries i van estar ampliant la seva base de militants i muntant biblioteques i de tot. O sigui, que continuen amb l'organització. I quan veuen que la rereguarda, primer la CNT pacta amb la Generalitat i entren a govern, no?, com a consellers, sí, sí. Després entren al govern central com a ministres.
Fa dir que Montseny, sí, sí. Ministre de Sanitat, no? Si no, o Sanitat o Salut, no me'n recordo com ho deia.
La primera dona que és ministra, sí, sí, a Europa, en la història.
I ells, sí, sí, això no ho entenen. Perquè per ells diuen, què fem entrant en un govern si el que hem de fer és la revolució? Llavors hi ha com una mena d'enfrontament directe entre aquestes joventuts llibertàries del front, que eren els joves que durant la república eren el pal fort, no?, de les joventuts llibertàries i que són els primers que marxen, i aquests es volen fer valdre. I des de Catalunya, Fidel Miró i el seu comitè regional intenten diluir-los. Com ho fan? Doncs dient que les joventuts llibertàries del front, com que estan a Aragó, ja no pertanyen a la regional catalana, i així s'estalvien que vinguin no, a les assemblees.
Sí, clar.
I diuen, no, pertanyen a la regional d'Aragó, que vagin a Aragó i que s'emmerdin allà, no? I ells, clar, lluiten i diuen que no, que ells volen presència a les joventuts llibertàries catalanes perquè ells es consideren de les d'aquí. I al final ja tot aquest conflicte esclata, no?, i hi ha com una mena d'enfrontament entre aquest sector més purista, que diu que s'ha de trencar, no?, amb això que està fent la CNT, amb aquesta col·laboració. De fet, tot això es posa molt de manifest durant els fets de maig.
No, el maig del 37, això que hem sentit és d'octubre, no? El 37, per tant, ja han passat els mesos.
Sí, però el conflicte ve d'abans. El que passa que aquesta assemblea que s'havia de fer l'han d'anar retrasant per culpa dels fets de maig, per exemple, que molts llibertaris, després dels fets de maig, acaben a la presó o assassinats, no? Hi ha, per exemple, el cas de 12 llibertaris que apareixen a la carretera anant cap a Collserola.
A la Cerdanyola, a Cerdanyola. Cerdanyola de l'Ull, sí.
Mutilats, no?, torturats, just després dels fets, sí, sí, de maig, que eren de les Joventuts Llibertàries de Sant Andreu. Un dels, Alfredo Martínez, que era un dels capitors del comitè regional, desapareix i encara mai hem sapigut ben bé
què va passar amb ell. Sí,
sí. Què li va passar? Els hi clausuren locals. O sigui, després del maig del 37 podem dir que hi ha un canvi de poder. Els anarquistes perden tot el pes que tenien, o bona part del pes, i qui agafa el pes és el PSUC, amb Esquerra Republicana, i els joves llibertaris porten denunciant això des d'abans dels fets de maig del 37, i per això, tot i que s'han reconegut més altres grups, com els Amics de Durruti o el PUM, en realitat els joves llibertaris van estar molt implicats en els fets de maig del 37 i van participar molt.
No ens queda gaire temps, però sí que m'agradaria fer un esment, encara que sigui molt curt, a la situació de les dones. Per ser llibertàries tenien unes condicions diferents de les dones d'altres partits o de les dones implicades en la guerra?
Bé, la situació de les dones a la guerra és complicada perquè, tot i que des de fora sembla que és un moment de gran alliberament, que ho és, i més les noies que eren de joventuts llibertàries, no?, que se socialitzaven d'una manera completament diferent, que fins i tot van poder accedir a càrrecs dins l'organització, que van marxar al front com a milicianes. El que passa que hi ha un moment que hi ha una altra llei que les torna, no?, del front a la rereguarda. I fins i tot en la mateixa organització trobem escrits dient, mujer, tu el que has de fer és cuidar els fills, cuidar el soldat a la rereguarda, vull dir, es tornen
Fantàstic,
a reproduir
realment,
sí, els sí, discursos sí. de la domesticitat sí, sí. i fins i tot no, les que se'n van al front, hi ha articles que quan les descriuen, per fer-los un favor, no, els diuen mai havien estat tan guapes les amazones del proletariado, sí, encanten sí. a los hombres, no? I dius, home, que s'anaven a la guerra, no? S'anaven
sí, sí,
amb un
broma,
mono
no?
i una metralleta, i tot i així hi ha encara aquesta visió, no, que des del nostre punt de vista seria molt sexista, però que si ho posem a l'època, podem dir que les dones que van pertànyer a les joventuts llibertàries és un avanç total en la seva vida i després també seran de les que més patiran les conseqüències quan arribi el franquisme, no? Moltes de les que després seran rapades, empresonades, que moriran
o
a presó, fusellades.
En fusellades. Casos, sí.
Moltes eren d'aquesta agrupació.
Doctora Sònia Garangou, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia a explicar-nos aquest fenomen tan interessant de les joventuts llibertàries de Catalunya. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, suposo que totes les joventuts organitzades d'aquell període deuen ser interessantíssimes, però no sé si s'han fet molts estudis.
No, home, se n'han fet, però encara hi ha moltes coses que s'haurien de treballar molt a fons, perquè bueno, és que és un període tan ric i tan trist de la història de Catalunya i dramàtic que no té fons.
Això és l'Enguàrdia.